Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La pista coberta d'atletisme habilitada com a Hospital Temporal Vallès Salut des de fa un any es convertirà en un dels 6 grans centres de vacunació massiva de Catalunya. Així ho ha confirmat aquesta tarda la consellera de Salut, Alba Vergés.
Com seran la Fira de Barcelona, la Fira de Cornellà, la pista de Sabadell, el pavelló 11 de setembre de Lleida, un espai pendent de concretar en el Camp de Tarragona i el Palau Firal de Girona.
D'aquesta manera es fa efectiva una possibilitat que ja es va posar sobre la taula fa unes setmanes, aprofitar les instal·lacions, que encara no s'han hagut de fer servir mai amb finalitats sanitàries, per fer front a la campanya de vacunació contra el coronavirus. La violència masclista afecta la salut mental i física de les víctimes. És la principal conclusió d'un estudi impulsat pel Taulí i la Universitat de Barcelona entre 120 dones tan afectades per violència com no. En aquest col·lectiu, el risc de patir ansietat o depressió es duplica i també pateixen més problemes cardiovasculars, càncer i diabetis. I en esports, el centre d'esports Escué de la Lliga Smartbank, però és una mica més a prop de la permanència. Els arlequinats han caigut una posició a la classificació arran dels resultats dels partits d'ahir. No obstant això, es troben a tan sols 2 punts de la salvació. Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest dimarts tornem a gaudir d'una jornada amb ambient molt agradable a migdia. De nou, les temperatures arriben al llindar dels 20 graus amb alguns punts més aviat de l'interior del país. En canvi, com a novetat aquest dimarts, a la línia de la costa està bufant un vent una mica més humit de mar cap a terra. Això comporta que les temperatures arran de costa aquest dimarts siguin fins i tot un parell o 3 graus més baixes, però tot i això es manté també aquí l'ambient agradable amb màximes que superen clarament el llindar dels 15 graus. I a més, aquest component més humit del litoral comporta que es formin nuvolades al sud de les comarques de Girona i al nord de Barcelona. Amb aquests indrets mantindrem encara durant la tarda el cel mig ennuvolat, però aquests núvols en cap cas han de portar precipitacions. I al rest del país mantindrem una tarda amb sol i, per cert, la tramuntana que encara aquests dies bufava a l'Empordà ja ha desaparegut. És tot des del Servei Hidrològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt complicada a aquesta hora a la xarxa viària més propera a Sabadell. La principal complicació la trobem a la C58, al seu pas per Montcada, on trobem 4 quilòmetres de retencions en sentit sud arran d'un accident. Precisament aquestes retencions afecten també la circulació a la B30 i fa que hi hagi 4 quilòmetres més de cues a Cerdanyola en sentit nord i 1 quilòmetre de retencions a Barberà en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora a la Ronda de Dalt, entre Diagonal i la Meridiana, amb trams d'aturades en els dos sentits. És la notícia del dia. La pista coberta d'atletisme a Sant Oleguer serà un dels 6 centres de vacunació massiva de Catalunya contra el coronavirus. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha confirmat l'opció que ja es va posar sobre la taula el 12 de març passat d'aprofitar les instal·lacions encara no utilitzades mai amb finalitats sanitàries per fer front a la campanya de vacunació contra el coronavirus en població general prevista per al mes d'abril. La confirmació arriba després que Vergés s'hagi reunit avui amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, i amb altres batlles del territori. Ferrés creu que aquest anunci és una bona notícia.
Nosaltres, absoluta voluntat de servei i de col·laboració des de l'Ajuntament de Sabadell, doncs, per tal de que aquest punt doncs, es pugui desenvolupar. El més important a dia d'avui és òbviament, vacunar. No hi ha més sortida doncs, en aquesta pandèmia. Per tant, crec que entre tots i totes doncs, hem de posar els màxims recursos. La pista coberta, doncs, com sabeu, ja es va adaptar en el seu moment per si calgués haver-la hagut d'utilitzar com a hospital temporal i, per tant, tenim una instal·lació a l'abast de la ciutat per poder-ho fer.
Avui també s'ha reiterat la campanya, que la campanya podrà arrencar de forma massiva al conjunt de Catalunya després de Setmana Santa, amb la previsió d'un augment de nombre de dosis. Ho ha destacat el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès.
i quan s'acceleri l'arribada de vacunes contra la Covid-19, que esperem que es pugui produir al llarg de les properes setmanes, ho tenim tot previst per arribar a subministrar 500.000 dosis setmanals.
La pista coberta s'assumarà com a gran espai de vacunació Fira Barcelona, Fira Cornellà, el Palau Firal de Girona, el Pavelló 11 de Setembre de Lleida i un espai més al Camp de Tarragona encara per confirmar. Al conjunt del territori català hi haurà prop de 500 punts de vacunació. Tot plegat arriba en un moment en què les dades segueixen empitjorant. La velocitat de contagi ha tornat a pujar aquest dimarts i ja és de l'1,43. També creix el risc de rebrot fins als 371 punts, 38 més que ahir. La incidència acumulada de 14 dies, que ha passat dels 238 als 257 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han declarat 49 positius més, que eleven la xifra total des de l'inici de la pandèmia als 16.184. I no deixem de parlar de salut perquè un estudi impulsat pel Taulí i la Universitat de Barcelona conclou que la violència masclista afecta la salut mental de les víctimes, a més de la física. Després de 2 anys investigant entre 120 dones, tan afectades com d'altres que en principi no creien haver-la patit, s'ha confirmat la correspondència entre violència de gènere i diverses patologies. David Palacio, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La titular de l'estudi, Ximena Goldberg, ha explicat al programa al matí que el risc de patir ansietat o depressió es duplica i fins i tot es triplica, però també s'observen problemes cardiovasculars, càncer, diabetis i intents de suïcidi. Ara han descrit els processos neurobiològics que les afecten.
Las mujeres con antecedentes de violencia tienen un funcionamiento de esa respuesta al estrés diferente, ¿vale? Diferente de mujeres que no han sufrido violencia. Y este funcionamiento diferente, exactamente con esas características, está descrito para personas que tienen depresión, ansiedad y también otras enfermedades. Entonces esto para nos es un indicador, es un link, digamos, que nos permite entender la relación entre estas dos cosas. Y sobre todo, muy muy importante, reconocer que ese cambio en el funcionamiento del cuerpo de estas mujeres es consecuencia de la violencia, ¿vale? No es una cosa que estaba antes, sino que se ha desarrollado en el contexto de esta violencia.
La incidència en el component biològic ajuda les víctimes a entendre el que està passant. Algunes dones no eren conscients d'haver patit violència fins que els van llegir les preguntes indicadores.
Su pareja trataba de impedirle que viese a sus amigos o amigas o trataba de evitar que usted se relacionara con su familia. Esto es un indicador de violencia. Insistía en saber dónde estaba usted en cada momento o esperaba que usted pidiese permiso para salir fuera de casa. Esto es un indicador de violencia. Sospechaba injustificadamente que le era infiel. Se negaba a darle dinero para gastos del hogar cuando él tenía dinero para otras cosas. Le impedía tomar decisiones relacionadas con la economía familiar. No le dejaba trabajar o estudiar fuera de casa. O le insultaba o le hacía sentirse mal consigo misma o le humillaba de frente a otras personas.
Goldberg diu que les que van passar per un procés terapèutic presentaven millor salut a llarg termini. Per això recomana buscar ajuda al més d'hora possible. Si bé puntualitza que el primer pas l'ha de fer la dona. Demana fer-ne difusió perquè tothom sàpiga què és el que les passa a les víctimes i poder afrontar-ho. Aquesta informació no s'inclou normalment quan se les assessora. La Generalitat de Catalunya té en compte aquesta feina feta a l'hora de prendre decisions en polítiques públiques. Goldberg, però, insisteix que fan falta encara més recursos i més formació als professionals que poden atendre dones maltractades, com per exemple policies.
L'associació Ethos dobla les atencions telefòniques de seguiment dels seus usuaris. En total van dedicar 1.120 hores a les 380 persones ateses l'any passat, xifres molt similars a les del 2019.
Des de l'associació conclouen que l'atenció telefònica és un dels motius pels quals no detecten recaigudes en les addiccions per part de les persones ateses, malgrat l'any de pandèmia. També explicaria que no es trobin una davallada en el nombre de serveis que van dur a terme l'any 2020. Susana Lànguiz, psicòloga i treballadora social, ha valorat el programa El Cafè de la Ràdio aquestes xifres.
Són xifres molt, molt similars a les de l'any passat. En realitat, només hi ha hagut una molt lleugera baixada de primeres visites respecte a l'any passat, 7, tenint en compte doncs, que ha hagut un confinament i de més, no són diferències a tenir en compte significatives d'un any cap a un altre.
El que s'hi han trobat de nou a l'associació Ethos és la crescuda d'atenció a joves per culpa de l'addicció a les pantalles. Diuen, però, que hauran d'esperar per compatibilitzar les dades i extreure conclusions. Actualment, l'associació atén al carrer Garcilaso mentre l'Ajuntament rehabilita el seu local situat a la Serra d'en Camaró. Es preveu que de cara a l'estiu les obres finalitzin.
Sabadell lliura la medalla de la ciutat al mèrit ciutadà a títol pòstum al bisbe Pere Casaldàliga. L'acte s'està fent ara mateix a la sala de plens de l'Ajuntament i l'està seguint a través d'internet de forma telemàtica el Pau Durant. Bona tarda, Pau. Qui ha recollit el guardó?
Bona tarda, Karen. Doncs ho ha fet la seva neboda, Glòria Casaldàliga. Res, l'acte acabat fa ni minuts, segons, podríem dir, després que el secretari general de l'Ajuntament, David Cabezuelo, hagi llegit l'acte de concessió en una cerimònia presidida per l'alcaldessa Marta Ferrés i el primer tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, que ha fet el paper de jutge instructor. Ha glossat la figura de Casaldàliga, l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, qui en fou deixeble i que, per cert, dels 5 als 17 anys va viure a Sabadell i estudiar al Col·legi dels Claretians. És autor, entre d'altres, d'un conte biogràfic per nens sobre Casaldàliga i ha dit que pel bisbe la ciutat va ser una forja.
La nostra ciutat li va ser una forja, una paraula que evoca l'aprenentatge a cops de martell, però el començà a modelar per tota la seva vida. Tots els que el varen tenir de mestre al Col·legi Cor de Maria, avui Claret, ens sentírem impactats per la seva senzillesa, pel seu desig de viure amb simplicitat, pel seu tracte amable i atent, pel seu respecte per nosaltres, tot i ser adolescents de primera hora. Era realment un mestre, un testimoni que amb la vida i amb la paraula ensenya a viure i anar a fons.
Soler no ha estalviat referències a conflictes amb les autoritats franquistes, però també amb les eclesiàstiques. 31 entitats i col·lectius s'han adherit a la concessió de la medalla de la ciutat. I un últim apunt curiós, Karen, i és que en els parlaments tant Soler com Glòria Casaldàliga han fet referència a la vessant de periodista del bisbe. I és que els diumenges també tenia programa a Ràdio Sabadell.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe.radiosabadell.fm.
La rehabilitació de 17 comunitats de veïns de Torreguitar està a punt de completar-se després de 16 mesos en obres. Són uns pisos construïts per l'empresa municipal d'habitatge Vimusa que presenten deficiències estructurals. Després de més d'una dècada de lluita veïnal, els propietaris dels immobles podran veure com a Ajuntament i Generalitat han complert la seva paraula de reparar tots els immobles. Els veïns afectats estan satisfets de veure com els seus pisos són rehabilitats, però no deixen de ser crítics amb les administracions. I és que han hagut de passar 10 anys per completar aquesta rehabilitació. El president de l'Associació de Veïns de Torreguitar, Antonio Recio, lamenta que alguns veïns se'l resolgués el problema i altres no.
Sí que en contraposició dels altres 7 edificis que s'han reparat, són discriminats. Per què? Pues perquè el sistema de reparació, els mitjans de reparació, no són els mateixos. No és el mateix comptar amb tot l'Ajuntament abocat, tota la Generalitat abocat, a la reparació amb un pressupost obert, que no a l'Associació de Veïns i els veïns com promotors i un pressupost tancat i 10 anys envellit.
La rehabilitació de tots els immobles té un cost d'1 milió d'euros, que es pagaran un 70% en fons municipals i un 30% per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra continuen recopilant informació sobre la compra de l'antiga fàbrica tèxtil durant el mandat anterior. El govern local ha lliurat tota la documentació requerida per la policia catalana que intenta aclarir si hi ha irregularitats en l'operació que va fer el quadripartit. La venda de la nau de la Gran Via s'inclou en una investigació que afecta el clan Jodorowicz per blanqueig de capitals. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els Mossos investiguen per què els Jodorowicz van vendre l'art tèxtil per un preu 6 vegades més alt del que la família va pagar al seu propietari. I si el govern quadripartit, aleshores amb Matías Serracant de la Crida al capdavant, va actuar correctament. Pol Gibert, portaveu de l'executiu local, s'ha posat a disposició de la justícia perquè s'aclareixi si l'operació va ser del tot transparent.
La voluntat del govern municipal és absoluta transparència amb això, que serà informació al màxim possible, col·laboració amb tot el que puguem, no? I que s'arribi al final de la qüestió i que, evidentment, doncs, s'esclareixin dubtes doncs, si va haver alguna cosa irregular o no.
Arran d'aquest requeriment de documentació, la Crida ha recordat que la formació sempre ha estat a disposició per explicar com va ser el procés que va ser avalat pel secretari de l'Ajuntament. De la mateixa manera, els anticapitalistes han insistit en l'origen polític de la denúncia efectuada pel Partit Popular.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Sabadell tindrà 18 instal·lacions per donar allotjament als gats que viuen al carrer. Es tracta dels anomenats Cat Hotels, dels quals l'Ajuntament en col·locarà 14, que se sumen als 4 instal·lats des de Progat el 2019. Aquests espais es distribuiran per tota la ciutat, escollint les colònies més grans. Ara mateix n'hi ha comptabilitzades 104, amb prop de 1.300 gats en total. La tinenta d'alcaldessa de Benestar Animal, Marta Morell, ha explicat quin és l'objectiu d'aquests contenidors de reciclatge de vidre adaptats a les necessitats dels gats.
Amb aquests Cat Hotels, què aconseguim? Doncs és un espai segur pels gats i les gatetes, és un espai on poden alimentar-se i poden beure aigua de forma segura sense haver d'estar pel carrer. És un espai doncs, on també és de refugi per ells i evidentment que en situacions i en èpoques que hi ha causes meteorològiques complicades, com pot ser pluja o en algun cas que hem pogut tenir alguna nevada a la ciutat o èpoques de fort vent, doncs també hi són possibles.
Un cop estiguin en marxa aquests espais, també es distribuiran menjadores i abeuradors en 15 colònies més.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
D'aquí un mes serà Sant Jordi i les llibreries, les floristeries i l'Ajuntament estan preparant una diada que tornarà a estar marcada per la pandèmia. Els més optimistes són els floristes, perquè creuen que amb el context actual les ganes de regalar roses estaran pels núvols. Per això recomanen que es reservin, ja que hi pot haver problemes d'importació. Ho ha assenyalat Sergi González, president del Gremi de Floristes Sabadellenc i gerent de Garciflors, al programa El Cafè.
Com a Holanda no està arribant tota la flor que necessitem. A Ecuador, el tema pandèmic allà també està molt fotut, a Ecuador i Colòmbia, que venen moltes roses d'allà. Llavors, clar, els proveïdors estan dient... Vigileu que potser no tenim les roses, eh? Encarregueu que potser no. Llavors jo transmito este mensatge de mis proveedores i dic que encarregueu la rosa amb temps.
Ara bé, els llibreters tenen bones notícies perquè l'Ajuntament i ells ja han acordat que podran treure al carrer paradetes amb llibres durant tota la setmana Sant Jordi, és a dir, del 19 al 25 d'abril. Joan Fàbregas, de la Llar del Llibre, ha explicat que seran petits muntatges al davant de les botigues per evitar aglomeracions.
La proposta... Ja dic, insisteixo, feta pel gremi, és que cada un pugui posar una parada davant de casa seva o a 100 metres, diguem, de la seva botiga, si davant té un carrer estret o un carrer que hi hagi arbres i no s'hi pugui posar, o que hi hagi un gual i tampoc s'hi pugui posar. O sigui, buscar un lloc, a cada llibreter que busqui un lloc que sigui més adient per fer-ho.
Des de l'Ajuntament han avançat que els tècnics municipals estan treballant per oferir una programació semblant a la d'anys anteriors a la pandèmia. Ara bé, totes les activitats s'adaptaran a les restriccions que aprovi el Procicat. I ara parlem d'aquesta emissora de Ràdio Sabadell perquè arriba als 50.000 sabadellencs a través de tots els seus canals de comunicació. Això significa que més d'un terç de la ciutat, entre els majors de 16 anys, es connecta amb l'emissora municipal. És una de les conclusions que s'extreuen de l'estudi d'audiència que ha elaborat l'empresa Jazob, contractada per l'Ajuntament de Sabadell per conèixer l'abast de la ràdio local. Entre les dades de l'informe també es detalla el seguiment per l'antena tradicional i també pels mitjans digitals, la web i les xarxes socials. En el cas de l'FM, hi ha 39.000 persones que escolten l'emissora municipal, principalment a la franja matinal, des de les 6 del matí a les 12 del migdia. Una franja que reuneix prop de 19.000 oients i que des de fa dues temporades corresponen a programes com el Cafè de la Ràdio i el Matí. Però pel que fa a programes, el Sabadell en Joc, amb les retransmissions del Centre d'Esport Sabadell, és el que reuneix un índex d'audiència més elevat, amb un 12,2% del total, unes 4.700 persones de mitjana. Són unes xifres lleugerament superiors a l'últim estudi d'audiència que es va fer el 2016. Pel que fa a la presència digital de la ràdio local, els resultats apunten que més d'un 30% dels enquestats s'informen a través de radiosabadell.fm o les xarxes socials de l'emissora, uns comptes que sumen més de 22.000 seguidors entre Twitter, Facebook i Instagram. A més, Ràdio Sabadell és coneguda per un 93% de la població consultada i rep una valoració molt positiva per part dels sabadellencs, fregant els 8 punts sobre una escala de 10. L'emissora municipal complirà el pròxim 1 d'octubre el seu 20è aniversari.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Fem un repàs ràpid més enllà de Sabadell i de la comarca. I comencem parlant de política perquè la mesa del Parlament ha acordat que el ple d'investidura del pròxim president de la Generalitat comenci aquest divendres a les 10 del matí. El candidat té un torn d'intervenció sense límit de temps i després els grups parlamentaris poden respondre-li durant un màxim de 30 minuts cadascú. En acabar, el presidenciable disposa d'un torn de rèplica en què pot interpel·lar conjuntament els grups o fer-ho un per un. En aquest últim cas, la sessió es podria allargar fins a 8:15 del vespre. Brussel·les ha pres els governs de la Unió Europea per poder fer operatiu el passaport sanitari a mitjans de juny. Segons el vicepresident de la Comissió Europea, hi ha un fort suport entre els 27 al nou document de viatge després de mantenir una reunió amb els ministres d'Afers Europeus. I el Consell de Ministres ha aprovat la quarta pròrroga de les limitacions d'entrada a l'estat espanyol des de Brasil i des de Sud-àfrica, com a mesura excepcional per contenir els contagis de la Covid arran de les variants sorgides en aquests dos països. En canvi, segons ha informat la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, no prorroga la limitació de vols amb el Regne Unit, de manera que ja es pot normalitzar aquesta situació en relació amb l'espai Schengen. Moment pels esports. El Sabadell és el nou QE de la Lliga Smartbank després dels resultats donats en el partit d'ahir. Tot i aquesta condició de fanalet vermell, l'equip arlequinat ha escurçat un punt de distància amb la permanència, passant de 3 a 2. Una circumstància curiosa que arriba després de l'1-1 del centre d'esports contra l'Sporting. Per tots els marcadors que s'han produït, el vestidor arlequinat no es veu amb mals ulls aquest empat, ni tampoc el fet de caure a l'últim lloc si ha servit per retallar distàncies. Ho ha expressat el mitjapunt Aaron Rey al programa Hotel Suís.
La verdad que es inevitable, la verdad, mirar ahora la clasificación porque ya va quedando menos y al principio sí que te fijas más en sumar tú y luego que los demás hagan lo que quieran, pero ahora pues sí que te fijas en la clasificación, pero tampoco te digo que nos perjudicara mucho la victoria ayer de Albacete porque nos pone a esos 6-7 equipos a 2-3 puntos y nada, yo creo que un empate sería lo que más nos beneficiaría, pero tampoco te digo que nos perjudicaría mucho.
Un Aaron Rey que va tornar a la titularitat dissabte contra l'Sporting en una temporada que li ha faltat regularitat en minuts. El gallec també ha parlat de la seva situació personal.
Cuantos más disponibles tengamos, mejor es porque más competencia hay entre todos y mejor vamos a rendir, pero bueno, tenía ganas yo de volver al 11, tener más minutos, más continuidad y coger el ritmo ese que al final, quieras o no, pues lo pierdes si no tienes tanta continuidad.
Avui la plantilla ha descansat i demà tornada a la feina per preparar el partit de diumenge a les 2 a Lugo. Encara en futbol, el partit de tercera catalana del Can Rull Rómulo Tronchoni davant del Badia va despertar molta polèmica per les imatges mostrades a les graderies. En unes fotografies publicades al diari de Sabadell es va poder comprovar com un grup d'aficionats va presenciar l'enfrontament sense mascareta ni distància social. El club ja va emetre un comunicat lamentant la situació, però explicant també que molts espectadors havien entrat per una tanca trencada. El president Carlos Murciano ha entomat el mea culpa i assegura que actuaran de forma més contundent si es repeteixen els fets.
En nuestra responsabilidad, estuvimos avisando a dos o tres, alguno hizo caso, otro, bueno, hicieron caso omiso, y bueno, a veces sí que tenía, hoy estaba ahí, tenía una reunión con el ayuntamiento, tenía que haber llamado a la policía, no lo hice, fui un poco cauto en ese tema, y bueno, en la próxima vez, pues supongo que sí, que no esperaré tanto.
Murciano també ha volgut ressaltar que en la resta de partits jugats al municipal de Can Rull no hi va haver cap incident. En l'àmbit purament esportiu, per cert, els sabadellencs es van imposar al Badia per 3-1. Dissabte a les 6 hi haurà derbi contra el Cercle.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
Obrim bloc poliesportiu. Avui s'ha presentat el campionat d'Espanya Open de natació Canllong, al mateix escenari d'un esdeveniment que arrencarà demà. Tot i que no hi haurà participació internacional, hi seran presents més de 500 nedadors de tot el panorama estatal, buscant la classificació per l'Europeu de Budapest i també per als Jocs Olímpics de Tòquio. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. En el cas del Natació Sabadell, la bracista Marina García espera aconseguir el bitllet per la cita japonesa diumenge als 200 braça, prova la qual ja va ser capaç de rebaixar la mínima fa uns mesos a Castelló. El president de la Federació Espanyola de Natació, Fernando Carpena, ha parlat de tots aquests al·licients que tindrà el campionat d'enguany.
Estamos en el Open del año 2021, que tendría que ser el Open después de los Juegos Olímpicos, y no, es el Open Olímpico, es el Open clasificatorio para los Juegos Olímpicos, evidentemente también para los campeonatos de Europa, tanto senior como junior, pero desde luego es una motivación extra. Indudablemente nos gustaría que la grada estuviera llena y los deportistas también, la gente empujándoles, pero bueno, hay que desarrollar las competiciones como podemos, lo importante es que existan.
A la cita, per tant, no hi podrà acudir públic a causa de les restriccions, però com a mínim es podrà celebrar un certamen que l'any passat es va haver de suspendre per la pandèmia. El president del club, Claudi Martí, ho ha volgut posar en valor.
Evidentment és un fet transcendent, no només des del punt de vista esportiu, perquè ho és, però per la seva importància, sinó des del punt de vista, podem dir, social, no? El fet que tornem a tenir una competició com aquesta a casa nostra, a les nostres instal·lacions, compartida amb els nostres socis, amb la nostra gent, els nostres esportistes, és un senyal doncs, que anem avançant en tota aquesta pandèmia que ens ha portat doncs, a situacions molt dures. No? Per tant, jo crec que és un motiu d'alegria conjunta per tothom, no només per la part esportiva, sinó per la part social i en general per tots.
A l'acte d'avui també hi han assistit, entre d'altres, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, la regidora d'Esports, Laura Reyes, i nedadors del club, com la mateixa Marina García, Alex Ramos, Alex Castejón o Cata Curró. Clars candidats a poder classificar-se per l'Europeu de Budapest si són capaços de guanyar les seves respectives proves.
I no sortim de les piscines perquè demà a 2:15 del migdia l'Astralpool Natació Sabadell masculí disputa la tornada dels quarts de final de l'Eurocup contra l'OSC també a Can Llong. Els de Quim Colet hauran de culminar una gesta memorable si volen passar ronda, ja que hauran de remuntar els 6 gols de desavantatge amb els quals van tornar d'Hongria a l'anada. El director esportiu del club, Xavi Balaguer, admet que l'OSC és el favorit, però demana no rendir-se abans d'hora.
Si som capaços de jugar al nivell que vam jugar la primera i tercera part a Hongria, però això hauríem de fer-ho doncs, d'una manera regular durant tot el partit, doncs aquí és on podem tenir les nostres opcions, encara que evidentment ara en aquests moments l'equip favorit doncs, pel resultat assolit a l'anada és l'equip hongarès, però nosaltres evidentment doncs, si morim, volem morir matant, i morir matant doncs, per nosaltres vol dir guanyar el partit i posar-los les coses complicades als hongaresos i lluitar per capgirar l'eliminatòria.
Avui també hem conegut sorteig de la final a 4 de la Copa Len femenina, que tindrà lloc a la piscina Sant Jordi a partir del 16 d'abril, entre els 4 perdedors dels quarts de l'Eurolliga. L'Astralpool s'enfrontarà al Kinev Krishi, mentre que l'altra eliminatòria serà Mataró-Roma. I avui a la Volta a Catalunya, Rohan Dennis s'ha imposat a la contrarrellotge disputada a Banyoles, concretament amb un temps de 22 minuts i 27 segons, 5 segons més ràpid que Remi Cabanya. Tercer ha estat Jau Almeida, qui s'ha convertit en el nou líder de la cursa. Per la seva banda, el líder, el sabadellenc David de la Cruz, ha signat el 37è millor temps, a 1 minut i 19 segons del guanyador. A la general, el d'Espronceda és 27è, a 51 segons del primer. D'altra banda, Xus Oviedo torna al del Mundial de Tir de l'Índia amb el rècord d'Espanya júnior de carabina d'aire comprimit 10 metres. El tirador del club de tir Sabadell va acabar desè del món i quedant-se a un punt del 20è. Oviedo fa una valoració positiva de la seva primera experiència en una competició internacional.
Ha sido una experiencia increíble. Con el simple hecho de haber podido participar en una Copa del Mundo y haber podido ir con el equipo nacional, ya he cumplido uno de mis mejores sueños. Y además, haber quedado décimo del mundo y haber batido récord de España Junior ha sido increíble.
Encara en l'òrbita del tir Sabadell, un altre jove tirador de l'entitat, Alejandro Silvetti, s'ha proclamat campió de Catalunya júnior de carabina aire. I el Club Natació Sabadell masculí es proclama campió de la primera divisió de voleibol a una jornada per tancar la fase regular. Els nedadors, que ja tenien garantida des de feia setmanes la classificació per les fases d'ascens, es van assegurar el primer lloc amb el triomf 3-0 sobre l'Encamp. El femení, per la seva banda, es va imposar també per 3-0 al Sóller i arribarà a l'última jornada conservant el lideratge, però empatant a punts amb el Sant Cugat. Mig minut per 7:45. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 23 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies al 94.6 demà a partir de les 9, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba l'Espia de Mahler. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.